Passen 6 minuts de la una, sóc l'Elisenda Carot i ha arribat l'hora de buscar la solució.
Mel Alemany patrocina cada dia la solució.
Ha arribat el moment d'obrir debat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. Avui en especial, avui us fem companyia. Ara ho deia, fa una estona el Ricard Ostrell. Avui, una de les virtuts de la ràdio, a part d'informar, evidentment, és acompanyar-vos. La majoria sabem que sou a casa seguint la recomanació de Protecció Civil i avui us farem companyia d'una a dues del migdia. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, a part de la solució, es diu Fran Domènech. Molt bon dia!
Bon dia, molt content de formar part d'aquesta banda sonora nacional de Catalunya.
Hi ha molta responsabilitat sobre nosaltres, sobre
així
les nostres espatlles.
Es podria dir millor, efectivament.
Espero que els oients que ens esteu escoltant sigueu cada vegada més, i avui en concret que us heu quedat la majoria a casa, que esteu teletreballant, ens pugueu escoltar atentament, perquè avui farem un programa més de servei que mai. El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, i a la peixera, la gran Susana Ortega i la Libé Discipio. I avui en remot, per donar exemple, com han estat fent al llarg de tot el matí de Catalunya Ràdio, avui és dijous, en remot tenim Núria Casas, bon dia!
Bon dia, Elisenda!
Com estàs, Casas?
Bé, bé, home, alguna palmera s'ha caigut per aquí a prop, ja saps que a la Rambla de Badalona les palmeres estan tocades de mort, però vaja, de moment tinc el cap sencer.
Home, avui feia basarda, sortir de casa, segons a quina hora.
Sí. Avui... No, escolta, agraeixo estar a casa avui.
S'ha de dir que avui és el dia internacional d'enviar-se fotografies de desperfectes els amics.
Mira, avui, com que sempre tenim el WhatsApp obert, Núria, envia'm alguna foto també de com estigui el passeig de Badalona. Ho dic perquè ara ma cunyada m'envia una foto de Sant Feliu de Llobregat amb un cotxe, amb un tros de façana encastat al vidre del davant, que és per veure'l. I avui el programa també anirà per aquí. Què hem de fer en aquests casos? De seguida m'hi endinso. Abans, però, deixeu-me dir que el tema sobre el que versarem, avui portem una solució sobre un fenomen que ens està afectant a tots, no és altre que el vent. Ja sabeu que la solució anem a l'arrel dels problemes. Ens fem preguntes de servei. Doncs avui un programa, us deia abans, més de servei que mai. Parlem del vent. Per què bufa el vent? Anem a l'inici, De què depèn que bufi tan fort a uns territoris i no a d'altres? Què ens diuen els noms del vent sobre el seu comportament? Perquè arran dels noms també podem conèixer molt el comportament del vent. Com ens protegim dels efectes adversos del vent allà on bufa més fort? Com ho fan altres països que estan més avesats a rebre aquestes ràfegues de vent? Per altra banda, a nivell pràctic, avui molts de vosaltres trobareu desperfectes al balcó. Ara us deia la foto de la meva cunyada, les palmeres que ens deia la Núria Casas al passeig de Badalona, us trobareu desperfectes al cotxe, a la moto, als balcons, a casa vostra, a zones comuns. Com podem reclamar aquests desperfectes que ens puguin causar? Qui és el responsable? Qui se'n fa responsable? La nostra assegurança? I si és en un espai comunitari, l'assegurança de la comunitat? I si els arbres són propietat del municipi? Se'n fa responsable l'assegurança del municipi? Com ho hem de fer? En parlarem de seguida amb un advocat. I encara una altra variable, que també és de servei públic. Com ens afecta el vent a la salut? Pot ser que estiguem més sensibles, que tinguem mal de cap? Tenim les respostes. Avui forma part de la solució en Dani Ramírez. Molt bon dia, Dani.
Hola, molt bon dia.
Tu estàs a TV3,
Sí, aquí ha caigut un arbre,
No fotis, a dintre de TV3?
Sí, dintre el recinte, tenim un jardí, doncs ha caigut un arbre, però cal dir que estava allò com corcat de tanta sequera, estava mig mort, i amb una ventada s'ha esqueixat i ha caigut.
Això qui ho paga? Un bisum de Siegfried Grass o què?
Possible. També s'ha trencat el cubiló, S'ha fet allò que gira de dalt de TV3?
No fotis.
Ostres, sí que hi havia una icona, ara no sé si l'havien tapat amb el 3Cat Info, no?
L'havien coberta, sí.
Doncs mira, hi ha hagut com una mena de conspiració i ha marxat pels aires.
Uau. El Dani és meteoròleg del 3Cat i està pendent de tot el que està passant al nostre país amb les fortes ventades. Dani, en aquest extraordinari episodi de Vent a Catalunya, podríem dir que ja ha passat el pitjor? És a dir, la gent que ens escolti des de casa...
Sí.
Ja va tot a menys.
Sí, es calculava que comencés mitjanit, que passava un front, doncs a mitjanit gairebé hi havia llocs amb vent amb calma. De cop i volta, allà a 3:15 o la 1, ventada. S'ha enfortit notablement a partir de les 3-4 de la matinada, el punt màxim ha estat entre les 6-7 fins allà a les 11-12, i ara fa una estona que va baixant d'intensitat. No ha passat, però al llarg de la tarda el vent a l'àrea de Barcelona, que ha estat la més afectada, tota l'àrea metropolitana, interior, nord de Girona, doncs sembla que el vent aniria baixant, i en canvi cap a Girona, cap a la Costa Brava, on al matí deien, on és la ventada? Perquè no feia gaire vent, francament. Doncs ara ja comencen a notar la tramuntana, perquè va girant el ponent cap a nord, cap a tramuntana.
De seguida et demanaré, Dani, començarem per l'inici. Definirem el vent, de seguida. També aprofundirem en les característiques d'aquest vent, en els tipus de vent en funció de la direcció, però abans, com sempre, vosaltres, oients, sou part importantíssima de la solució i podeu dir la vostra.
Doncs sí, el 93-201-7474, que és el telèfon del directe de Catalunya Ràdio, o podeu enviar missatges de text també al WhatsApp de la solució, al 677-387-19. Avui amb una pregunta molt directa. Com us ha condicionat el vent avui? Si us ha tocat treballar, com us ha afectat? Perquè és evident que sí que es recomana des del govern teletreballar, però hi ha feines doncs, que això no és possible i, per tant, doncs, no hi ha hagut cap remei. Per tant, missatges de text o telèfon del directe 93201-7474.
I si teniu algun desperfecte en concret i voleu fer alguna pregunta, estigueu molt atents, perquè en una estona obrirem línies per parlar amb l'advocat especialista per aquest tipus de reclamacions causades pel vent que avui ha tingut presència a tota Catalunya. Línies obertes, preguntes a tots els experts que aniran desfilant filant avui a la corrua la solució. I molt important, per tots els que participeu, tornem a solucionar-vos les postres.
Doncs sí, avui sortejarem una caixa de mel alemany que inclou 9 pots de mel que van ser premiades en el Great Taste Awards, que són uns premis alimentaris molt importants, i sempre ho recordem, li podeu donar aquesta segona vida a la caixa, per exemple, doncs com una safata per a infusions.
Ai, Dani, escolta'm, així d'entrada t'agrada el vent? O us agrada el vent, els meteos?
Doncs mira, francament, a mi és potser el que menys m'agrada.
Perquè, el que menys?
Sí, hi ha una dita que diu que quan plou, plou, quan neva, neva, quan fa fred, però quan fa vent, aleshores fa mal temps. I és veritat, perquè és que és empipador, és emprenyador, deixeu-m'ho dir així. I la veritat és que a mi l'activitat quotidiana, que vaig molt en bicicleta pràcticament cada dia, el vent m'afecta molt. Quan ja fa més de 30-40 per hora, no puc anar en bici. Avui a treballar no hi puc venir en bicicleta.
Clar, no, i avui no, recomanava ni bicicleta. Evidentment, no. Moure's el mínim possible, però si ho havíeu de fer, sobretot, no, no bicicleta, no moto.
Bicicleta, moto, són vehicles vulnerables al vent. A partir de 30-40 ja ho notes, i 50 gairebé tira enrere.
Et complica la vida el vent, això és veritat. Sí. Digue-li a la gent de les comarques, sobretot al nord de Catalunya, que sí, no han estat especialment afectades en aquest episodi de vent, però estan molt acostumats a conviure amb vent.
Exacte. A més, el vent a nivell sensorial, en parlarem després segurament,
sí,
amb el metge, amb el doctor.
Mira, parlarem amb l'Antoni Bulbena, ja us ho diem. L'Antoni Bulbena és catedràtic de psiquiatria de la Universitat Autònoma de Barcelona i de fet ha estat investigant sobre com ens afecta el vent. El vent patogen, se'n diu.
Sí, sí.
Ara hi entrarem.
Sí. Doncs jo penso que ens irrita la serotonina i ens excita, i la gent que és mestra ho nota clarament a les escoles. Abans d'una tempesta o quan ve una ventada, la gent està més irascible, no sé, una mica més agressiva. El vent és que no porta gaire de bo. A veure, ventila, quan tenim tantes pluges, ara va bé. Aquest vent doncs, ens treu una mica la humitat de sobre, ens va bé per assecar la roba, tot el que tu vulguis. Però a nivell sensorial i personal, a mi realment no m'agrada el vent.
Núria Casas, a veure, que estaves demanant pas, digues.
Sí, no, home, que jo crec que també el sopa de cabra, ja ho diuen, no, allò de tocats per la tramuntana, vull dir que qualsevol vent, jo fins i tot, a veure, i en positiu, però persones que conec de Portbou que fins i tot tenen un caràcter a vegades una mica diferent, i no sé si això el Dani també ens ho podrà dir.
Home, tocats per la tramuntana, tota la vida, no?
Però jo crec que hi ha un punt de condicionant. Jo sempre ho lligo a que quan passo la frontera, ostres, hi ha com un punt allà al sud de França, allà a l'Aucat, que hi ha molta tradició de fer kitesurf i tot això, però que quan vas amb el cotxe, de debò que sembla que vagis amb la canoa de la Pocahontas, perquè et fot un vent que dius, hosti, aquí nosaltres ho veiem com una excepció.
Mira, fem una cosa, Núria.
Que t'acostumes.
Aquesta pregunta sobre si afecta o no afecta, o si tenim un caràcter diferent, sí, o no, a les persones nascudes del nord, tocats per la tramuntana, ho deies, li preguntarem a l'Antoni Bulbena, que a més és fill adoptiu de Portbou, per tant, és la persona ideal per respondre't aquesta pregunta. Dani, escolta'm, tornant al vent, dèiem, com definim el vent? Què és el vent?
Bé, és senzill, és l'aire en moviment i està, doncs, originat per diferents pressions al llarg de la superfície. I, per tant, és com hi ha com un desequilibri entre llocs on s'acumula molt aire, diguem-ho així, molt pes, molta densitat, que podria ser un anticicló, per exemple, en llocs on hi ha menys quantitat d'aire acumulada, menys densitat, pel motiu que sigui. Llavors, aquesta diferència de pressió atmosfèrica fa que hi hagi un reequilibri i és com una muntanya de sucre que va buscar un lloc buit i s'acumula cap al lloc buit. I aleshores això crea aquests corrents i aquest
vent. D'acord, els corrents d'aire que diem, els vents. Escolta'm, Dani, i com el mesureu? Perquè aquests dies estem sentint, de fet avui, sentíem al matí de Catalunya Ràdio, a tots els butlletins, cops de vent fins a 100 km hora. Amb quin aparell es mesuren?
Sí, ho fem amb anemòmetres, que són aparells doncs, que ja fa més de 200 anys que es van inventar, no? I que són com unes cassoletes que giren i llavors doncs, et va donant la velocitat del vent. Han d'estar instal·lades bé, han d'estar ben calibrades. L'Organització Meteorològica Mundial dictamina que ha d'estar amb una torreta a 10 metres d'alçada sobre el nivell del terra, lliure d'objectes i a més de 10 metres també de qualsevol objecte o qualsevol paret.
I aquests anemòmetres són els que veiem, a veure, perquè la gent ens entengui, que potser vosaltres teniu un tendal a casa d'aquells que tenen detector de vent.
Això mateix.
És el mateix, no? És un anemòmetre, allò,
Exacte, l'únic que és una miqueta més elaborat i té un rigor científic, però seria exactament el mateix, aquelles cassoletes que giren i que de petit ens ho feien construir amb la uera, amb aquelles capses d'ou.
Sí, i tant.
Efectivament.
I escolta'm, Dani, ara, perquè la gent ens entengui, diem 100 km hora, evidentment és molt, és una secada de Rafa Nadal, per exemple, això ho podem arribar a entendre, no? Però què pot moure un vent, per exemple, de 10 km hora? Què estaríem parlant? Quina força té un vent?
A veure, 10 km per hora, com aquell que diu, quatre fulles i una capsa de cartró, poca
D'acord.
cosa.
I 30 km hora?
Home, ja et pot moure un contenidor, d'aquests que estan desfrenats.
D'acord, 30 ja comença a moure un contenidor. Sí. 60, que és el que ens quedarà més o menys aquesta tarda, per tant,
ja,
segueix
sí,
el vent, però
sí,
no...
Sí, sí, va baixant de 100 cap a 60. Ja et pot tirar a terra una moto, te la pot tombar. Sí.
I 90?
90, arbres i branques cap a terra.
I 120, que ja seria una bogeria?
120 és pràcticament tot, ja és una velocitat de cicló tropical i fins i tot les persones les pot desequilibrar, totalment.
Uah! M'ha encantat això, perquè de vegades diem 60 km hora, 90 km hora, doncs ara us hem fet directament els km hora i el que pot tombar. Seria el ventòmetre, perquè sabíeu si és fort o no és fort. A veure, Casas, que tens preguntes.
No, que no sé si quirúrgicament encertar on hi haurà una gran ventada és molt més difícil que, per exemple, preveure on hi haurà una pluja molt forta o un altre fenomen meteorològic. No sé si el
Bona pregunta, sí. Jo penso que el que és més difícil de pronosticar sempre és la precipitació, la pluja, especialment quan és convectiva, en plan de tempesta, perquè va per barris i mai saps on acabarà d'espetegar el nucli de tempesta. Però el vent, en general, s'encerta bastant bé. Penso que avui... Ho vam explicar ahir, abans d'ahir, que venia una gran ventada, ha vingut, que faria mal, ha fet mal, i que sobretot seria l'àrea de Barcelona on més afectaria, la zona central del país, i no tant, hi havia menys avisos a la zona de l'Empordà i cap al sud del país. Per tant, el vent és una mica més fàcil d'encertar. No et diré que sempre, però és una mica més fàcil que la pluja. Sí.
Val.
Parlant de vents, hi ha algun que és més perillós que d'altres?
En quin sentit? Perillós de què?
Perillós de causar desperfectes.
Depèn de cada zona. A la costa potser seria el llevant, evidentment, també amb temporals marítims associats, a les comarques interiors, el vent de ponent o el vent de mestral, que ja antigament s'anomenava doncs, el vent buidassacs, perquè quan venia t'assecava el terreny i no hi havia collita. O, per exemple, a les estacions d'esquí, el vent de nord-nord-oest, que és molt sec, és el vent menja neus, que en diuen al Port del Comte. Per tant, que sigui dolent o no, també és una mica relatiu de la zona i del sector que toquem. No?
I en funció de la necessitat que tinguem nosaltres.
Però el vent, si és fort, és dolent per tot, penso. Clar.
Dani, deixa'm fer una part, perquè hem obert línies al 93207474. Nosaltres tenim memòria històrica, però hi ha oients que encara en tenen més. Avui us demano molta brevetat a tots plegats, si us plau, perquè hi ha molts continguts i volem parlar en aquest monogràfic de vent sobre moltes coses. Maria Rosa, bon dia. Maria Rosa...
Hola.
A veure, Maria Rosa, et demano molta brevetat. A veure, digues.
De Portbou,
Sí, de Portbou, digues.
Miri, li volia dir que aquí es van dur l'antena de vostès.
Perdoneu, que sento fatal, Maria Rosa. Intenteu-la recuperar, que se senti una miqueta bé. El 93-201-7474 i de seguida parlem amb ella.
Ara parlàveu de Portbou. L'Anna ens diu bon dia des de la Bisbal. Diu aquí, digueu-li al Dani Ramírez que no es mou ni una fulla.
Sí, ja ho sabem.
És cert que ja ho sabíem. En canvi, la Cristina diu, soc a Mollerussa i m'he quedat a casa. No he sortit per
70 per hora. Per allà 70 per hora.
Per hora.
Sí, i aquest dematí a Roses, fins a les 11 del dematí, 17 km per hora i ara fa poca estona han arribat a 60, ja comença a entrar el mestral i tramuntana.
La Maria Rosa, que la sentia fatal, però diu que fa uns anys l'antena de Catalunya Ràdio, literalment l'antena física, va caure perquè hi havia vent de 194 km/h. Tu sabies això, Dani?
Sí, era el Francesc Mauri, que estava en un directe per allà, crec que si no era la Jonquera, era el Portús, i sí, va fer més de 180 per hora, els hi va arrencar l'antena parabòlica de la unitat mòbil i va ser molt complicat fer aquell directe si és que es va acabar fent. Estic parlant potser del 90-93 aproximadament.
Déu-n'hi-do, mira quin control. Núria, et faig una pregunta directa. Quants vents diries que hi ha localitzats?
Uf.
Nena, la Rosa dels vents?
5, 8, 14, no ho sé. Quedo fatal.
Vet aquí els 8 vents del món. De seguida hi entrem. Lluís, bon dia.
Bon dia, què tal?
Com estàs, Lluís?
Bé, mira, ara ja per casa.
Estàs per casa. A veure, tu abans estaves treballant al Priorat. En què treballes i on eres?
Jo estava en una finca, en un coster, d'aquests de vinya. Un coster és una finca així inclinada. I estava amb una mula doncs, llaurant les vinyes.
Llaurant vinyes? Per tant, entenc que tu, no sé com se'n diu, pastures mules?
No, bueno, soc llaurador, podríem dir.
Ets llaurador.
Faig una eina darrere l'animal, que anem removent la terra, molt a poc, perquè no podem córrer amb aquells costers, diguéssim.
Per tant, entenc que, per molt que la Generalitat digui avui teletreball, la teva especialitat, no pots teletreballar, no pots deixar de fer-ho cap dia, la teva feina?
No, correcte. Bueno, avui ens hem posat en un lloc que no ens toqués tant l'aire, tot i així l'animal, pues, clar, ell sent els vents o els arbres que fan el soroll, de molt lluny, no? I estava una miqueta esbaradet.
Clar, perquè tu de vegades pots inclús arribar a predir el temps a través del comportament dels teus animals?
Bueno, pots dir que alguna cosa passarà, perquè encara que tinguis un dia tranquil, aquell dia el veus més esbarat del compte i sí que pot ser que pues, per la nit hagi passat una mala nit perquè hagi vingut la visita d'algun jabalí o algun altre animal salvatge,
sí.
Però sí, algú pots dir.
Em sembla extraordinari, Lluís. T'has trobat amb algun inconvenient al camp, amb una condició meteorològica concreta, més enllà del vent? Alguna vegada la pitjor... És a dir, quin és el pitjor fenomen meteorològic que et pots trobar que t'impedeixi fer la teva feina?
Bueno, amb aigua no podem treballar, lògicament, perquè si l'animal està mullat, pues el podem llegar amb els ornaments, que a més són de cuir, que també es fa malbé el cuir si es mulla molt. I la pitjor vegada que m'hagi trobat ha sigut pues, bueno, posar-me a llaurar tranquil·lament i en sec veure que el cel es va fent negre, dius marxo, però ja no hi ets a temps, que ja tens la tormenta damunt, i això alguna vegada en primavera pues, sí, ens ha passat, i llavors ho passes malament.
Ai, senyor Lluís, ara ja a casa,
Sí, perquè dir, bueno, com que els nens no han pogut anar a l'escola, pues, hem tingut que vindre. Hem estat una miqueta pel matí, però quan la meva parella ha tingut que anar a treballar, doncs...
Us heu canviat.
Hem tingut que quedar aquí. Sí, tant.
La conciliació, Lluís?
Això mateix.
Gràcies per trucar-nos, Lluís, i encara més per escoltar La Solució. Una abraçada, bonic.
Vinga, gràcies.
Fins ara. Adéu. Vuit vents, els vuit vents que normalment veiem a la Rosa dels Vents. Deixeu-me, abans de parlar d'aquests vuit vents, saludo l'Helena. Helena, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, ara dèiem, conciliar amb nens. Tu estàs a casa amb dues criatures.
Tres
criatures?
Mm-hmm.
Mare de Déu. I estàs treballant o estàs intentant sobreviure?
No, mira, això sí que el confinament em va ensenyar bastant i llavors avui, com que només és un dia i espero que sigui puntual, he decidit mantenir un perfil bastant baix.
Què vol dir que van en pijama encara?
Què vol dir perfil baix, Helena?
No. S'han vestit i s'han fet el llit i tot, però la veritat és que jo estava... Tinc un petit despatxet, jo estava al despatxet, m'he posat els auriculars i cada mitja horeta apagava la música o el que fos i escoltava. I llavors...
Són vius, bueno, respiren, seguim, no?
Correcte, sentia algun cop, algun tal, m'aixecava, posava pau, però sí que la veritat és que el petit té 7 anys i ha arribat un moment que ja me l'he hagut de seure al costat, que estava dibuixant, ara fa mitja hora ja tenia gana, bueno, a la tarda haurem d'apretar una mica.
Un regal de dia, Helena, un regal de dia. Escolta, mira, tot sigui perquè estiguem tots sants i estalvis, que no passi res, farem un esforç un dia, però més val estar previnguts que no pas haver de curar. T'agraeixo molt la trucada, Helena, molta força, molts ànims, una abraçada.
Merci, vinga,
adéu. Va, fem una pausa, que queden 4 minutets perquè siguin 2 quarts a la tornada. Mireu què farem, Parlarem dels 8 vents del món. Anirem fins als Estats Units. Com es preparen els Estats Units per episodis de vent bèsties? Ho farem amb l'Albert Martínez. Després, el catedràtic de psiquiatria de l'Autònoma, l'Antoni Bulbena, ens respondrà a realment el caràcter està condicionat pel vent? Quines altres dolències pot acusar el vent? I també parlarem amb en Josep Tarradellas, no amb l'aeroport, sinó amb un advocat, que ens dirà a qui hem de reclamar els desperfectes que ens pugui causar el vent. Ara tornem.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
Dos quarts de dues del migdia, seguirem ara amb la solució. Estem parlant avui dels vents del món i, sobretot, qui ens ha de pagar els desperfectes ocasionats pel vent? Quins efectes té el vent sobre la nostra salut? Com ho viuen altres societats que estan acostumades a estar, estan més avesades a viure amb vent extrem? De seguida hi entrem, però deixeu-me dir-vos, demà 13 de febrer no hi haurà solució, no hi haurà programa. Per què? Doncs perquè a partir de les 8 del matí farem una programació especial Dia Mundial de la Ràdio. Aquella hora, a les 8 del matí, dos minibusos, un amb en Ricard Ostrell, l'altre amb en Francesc Garriga, un cap al nord, l'altre cap al sud. Recorrerem Catalunya, servidora de vostès, a partir de les 10.
A on estaràs?
Estaré al bus del nord. Me'n vaig amb l'Ostrell a Girona, al Centre Cultural de la Mercè de Girona. Passaré llista, eh? Vinga. Hi haurà en Solà, hi haurà en Costa, hi haurà en Peyu, hi haurà en Xuri. Servidora de vostès, veniu a saludar-me, per favor. A partir de les 10 serem a la Mercè, al Centre Cultural la Mercè a Girona. I al final, a la tarda, la traca final a Manresa. A partir de 6:45, obrim portes al Museu d'Aigua i Tèxtil, on farem un final de festa. No cal que us apunteu al lloc, veniu directament, sigui a Girona, sigui a la Seu de Tarragona, que els trobareu, per cert, a l'Escapa, a Romagosa i la gent del que no surti, o sigui a Manresa. Ens trobareu en aquests tres punts, us hi podeu sumar al Dia Mundial de la Ràdio, demà a partir de les 8 del matí. Dani, l'hem deixat votant i hem dit 8 vents. Quins són els 8 vents? Va, canta'm els noms.
Home, el més conegut potser i al nord del país és la tramuntana, que el sap gairebé tothom. Vent del nord, en diuen vent de port a la zona del Pallars o al Pirineu, o alguns sectors del Pirineu. Anem tirant cap a la dreta, cap al nord-est?
Vinga.
Doncs va, aquest seria el gregal.
Gregal?
I després hi ha una especialitat que és el nord-nord-est, que seria el provencer o provençal.
Oh, aquest no el tenia apuntat.
Aquest és un...
Perquè no és ben bé nord ni nord-est, és un entremig. Nord-nord-est, es diu nord-nord-est.
Seríem 8 i mig, no?
Exacte.
8 i mig vents.
Va, anem girant el rellotge i ens trobem a les 3, que és el llevant.
Llevant.
El llevant, el vent de l'est. Sí. Després, el sud-est, que és el xaloc.
Xaloc.
El sirocco, famós a Itàlia.
El sirocco.
Sí. Sí.
Oh, bonic. Que et foti un sirocco, eh?
Exacte. Anem al sud. El sud és molt fàcil perquè, com que indica el migdia, doncs és el migjorn.
Migjorn, aquest és fàcil, d'acord?
Sí.
Sud-migjorn.
Sud-oest, garbí o llebeig, n'hi podem dir de les dues maneres.
Jo li dic garbí habitualment, però com que em sabia... Em sembla que era una jota de la Maria del Mar Bonet, que deia llebeig, ponent i mestral, tramuntana i gregal. Aleshores me'l vaig aprendre així.
Doncs el garbí és el sud-oest, el que a la costa catalana ve, com si diguéssim, paral·lel des del delta de l'Ebre, pujant cap a Tarragona i anant cap a Barcelona i Girona. Després ja ve el ponent, el vent de l'oest, per on es pon el sol, al contrari de llevant, és el ponent. I el nord-oest, que seria el mestral, el vent de nord-oest, que també és molt conegut a les Terres de l'Ebre com a vent de dalt, cers o serè.
T'anava a preguntar, Dani, quin és el llindar de velocitat per ser catalogat de vent a huracà?
A partir dels... Com que hi ha la conversió en milles i quilòmetres per hora, tècnicament és a partir dels 119 quilòmetres per hora.
Doncs estàvem a prop, no, aquests
dies? Home, avui hem arribat a 122 a Vacarisses, 167 a dalt del Montseny, és un vent huracanat.
Doncs mira, ara que et preguntava això dels huracans, anem a un lloc on estan més que avesats en condicions meteorològiques extremes. Com es preparen aquests llocs? Hi ha regulacions específiques pel que fa a la construcció d'edificis? Ho saben molt bé els Estats Units? Concretament anem fins a Houston, on podem saludar ara a un meteoròleg català que ho peta fent informació del temps. Albert Martínez, molt bon dia.
Molt bon dia. Sí, molt bon dia. Dia.
Per tu molt bon dia, perquè bàsicament són les 6 del matí, oi?
Exacte. Aquí comencem el dia.
Sentim l'Albert una mica regular. A través de què t'estem contactant, Albert, que et sento tan enllaunat?
Suposo que és l'oceà Atlàntic que tenim pel mig, no?
Segurament.
Que se senti.
Albert, no sé si portes auriculars. Si portes auriculars, treu-te'ls, perquè et sento fatalíssim. A veure si recuperem millor la connexió. L'Albert ha treballat en diversos mitjans. El podeu seguir per Instagram. @AlbertElTiempo. Albert El Tiempo. I ara acaba de crear un canal que es diu Canal Meteo, podeu consultar a www.canalmeteo.tv, que és el primer canal 24/7 amb informació del temps als Estats Units. Ets un self-made man, eh, Albert?
Sí, després de molts anys de treballar, toque fer el somni americà, no? És començar un projecte i cobrir el forat que tenim, perquè realment la població llatina i hispana estem desinformats en quant a informació del temps. Quan surt de la gran ciutat no hi ha oferta, no tenim res, no? I llavors nosaltres omplim aquest forat, no? Que és enorme. Penseu que som el segon grup poblacional dels Estats Units. Estem parlant de més de 40 milions de persones que parlen espanyol com a primera llengua.
És molt bèstia, i tens allà un nínxol de mercat interessant. Jo, Albert, et volia preguntar, ens deia el Dani, a partir del 119 passem de vent a ser considerat huracà. Quins estats quina velocitat del vent acostumeu a tenir o podeu arribar a tenir a diferents punts dels Estats Units?
Clar, això depèn una mica de cada zona, perquè em feia molta gràcia quan explicava els noms dels vents. Aquí no tenim nom, els vents no tenen nom, però sí que hi ha uns vents concrets que tenen noms propis, i segur que els heu sentit algunes vegades, com el Santana Winds, no?
Sí.
Els vents de Santana, que són, al final és un efecte Foehn, que passa a la ciutat de Los Angeles, que dispara la temperatura 20-30 graus i llavors eleva molt el risc d'incendi. Per tant, sí que tenim zones concretes, especialment prop de les muntanyes, on els vents poden ser molt forts, no? En el cas de Santana, després tenim els Diablo Winds, que són a prop de San Francisco.
M'encanten els Diablo.
Chinook. Sí, perquè són el nom de les muntanyes, perquè al final és el nom de la muntanya, del lloc, no? A tota la costa del Golf tenim la Gulf Breeze, no? La brisa del Golf, en aquest cas, que se sent des de Texas fins a Florida. I després hi ha zones concretes, no? Com el Chinook, a les muntanyes de Colorado. En zones de muntanya és on realment se sent el vent de veritat. Però, com dieu, quan arriba un huracà, categoria 4, categoria 5, no estem parlant de 100 km per hora, estem parlant de 200 km per hora. I quan ja parlem d'un tornado de categoria 5, estem parlant de 300 km per hora o més. Per tant, allò sí que parlem de destrucció absoluta.
I Albert, quina zona dels Estats Units té lloc la temporada... A quina zona, té lloc la temporada més important d'huracans? Perquè tinc entès que també va per temporada i hi ha un lloc en concret.
Sí, comença al juny. L'1 de juny és l'inici oficial fins al 30 de novembre. Això és tota la costa del Golf, Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama, Florida i la costa atlàntica. I són els huracans que afecten el Carib, Mèxic i Centroamèrica. Al Pacífic, els que afecten la costa oest de Mèxic, arrenquen 15 dies abans, el 15 de maig. Però avui en dia, amb el canvi climàtic, estem veient que ja passen abans de temporada, no? I com a gran event de vent, aquí tenim un que també té noms propis, que són els nor'easters, que són els que després us afecten a vosaltres. Quan són aquestes... Heu vist les imatges, no?, de Nova York, de Washington, que està tot ple de neu aquests dies. I és per culpa d'una cosa que se'n diu clippers, no?, que són zones de baixa pressió que venen de Canadà, bufa molt fort el vent damunt dels llacs, i com que els llacs a vegades no es congelen, fan que caigui molta neu en molt poc temps, no? I això fa que la temperatura pugui ser de menys 20, menys 30 graus, que ha sigut aquests dies, al nord-est. Per tant, realment el vent sí que juga un paper molt important al temps aquí als Estats Units.
Ara l'Albert deia una cosa, deia, potser s'avancen aquestes temporades a causa del canvi climàtic, i crec que, Núria, tu tenies una pregunta pel Dani relacionada amb això.
Clar, que és veritat que amb aquests climes tropicals, quan diem i la pluja s'assembla més a això, no? Aquestes zones ara on estem connectant. No sé si el vent també forma part d'això, d'aquesta tendència que tot va a lo bèstia i que el clima mediterrani, doncs ja el podem anar somiant que no tornarà.
Dani, aquest episodi de vent que hem tingut a Catalunya té alguna cosa a veure també amb el canvi climàtic?
En principi no hi ha cap relació vinculant, però sí que és cert, que la corrua de pertorbacions que portem més o menys des d'allà el 15-20 de desembre, portem pràcticament dos mesos, això és digne d'estudi, això ja veurem si té alguna vinculació, però que ara que hem tingut una ventada no ho hem de relacionar directament amb el canvi climàtic.
Quan hi ha avisos d'huracans, Albert, què es recomana a la població dels Estats Units?
Ui, aquí tenim més de 200 avisos.
Ostres!
El que fem primer és alertar la població. Tenim el que se'n diu una vigilància, que l'emetem 48 hores abans de que passi el fenomen, ja sigui un temporal de vent, un temporal de molta pluja, de manera que la gent ja es pot començar a conscienciar de que la seva vida pot córrer perill. quan ja està passant, s'activa l'advertència, que vol dir l'advisory, no, en anglès, que vol dir que, cuidado, ja està bufant molt el vent, està plovent molt, has d'anar amb precaució, però no es tanquen les escoles, no es tanquen negocis, simplement s'alerta. I ja quan falten 12 hores, o l'event, o el fet, no?, el fenomen ja està passant, ja sigui un tornado, una tormenta severa, o l'huracà estigui a punt de tocar terra, tenim el que es diu el warning, l'avís, que ja significa que, ei, la teva vida corre perill i és responsabilitat teva de buscar refugi. En un lloc segur. No?
Ara deies, llavors, un lloc segur...
Perdona'm.
D'acord. Albert, ara deies, un lloc segur. Clar, els Estats Units és una zona, ara ho deia, sobretot a l'Atlàntic, amb molts mesos, amb molts huracans. En aquest sentit, les zones amb més risc de patir huracans estan construïdes de manera diferent? Els materials, alguna tècnica arquitectònica?
Hi ha alguns estats, com Florida, que sí, que han fet la feina al llarg dels anys. De fet, el gran huracà Andrew, categoria 5, l'any 92, l'any de les Olimpiades de Barcelona, va marcar un abans i un després. Després d'Andrew, s'ha obligat a totes les noves construccions de Florida que siguin capaces de suportar un categoria 3-4, de manera que tenen...
Per llei, diguem-ne,
Exacte, és per llei, estan obligats. Estats com Louisiana, també després del pas de Katrina, s'ha obligat a elevar i a millorar els dics, no?, de contenció del llac Pontchartrain. A Texas hi ha moltes zones que encara no està regulat, de manera que cadascú fa una mica el que vol. Però sí que, realment, després d'un gran impacte, s'ha canviat la legislació perquè es pugui fer més suportable, no?, el pas d'un fenomen. En canvi, els tornados, que són altres, ja que parlem de vent, aquí no hi ha regulació. Ah. L'únic que demanen és que tinguis una habitació segura. Moltes vegades, segurament heu vist, quan hi ha aquella destrucció tan gran, moltes vegades queda solament una habitació, un quarto, un closet, a la part central de la vivenda, que sobreviu, no?, perquè és allà on t'hauràs de refugiar si estàs en una zona de tornados, a no ser que tinguis un refugi sota terra.
Clar.
I les cases són de fusta perquè, entre tu i jo, si t'ha una casa de fusta és més fàcil de sobreviure que si et cau una casa de totxo. No?
Clar, perquè, contràriament, intuïtivament diries, home, construeix amb totxo, que és més difícil que s'ho emporti, però al final s'ho emporta igual, per tant, millor que els materials que et caiguin a sobre siguin més lleugers, no?
Exacte, i construir una casa de fusta es pot fer en 3 setmanes, en 1 mes, en canvi una casa de totxo, com fem a Espanya, a Catalunya, no es fa en 1 mes, no? També, aquesta és una altra de les diferències grans que hi tenim.
Interessantíssim. Albert Martínez, de veritat, seguiu-lo al canal d'Instagram @albertel_tiempo, o si no, a Canal Meteo, www.canalmeteo.tv. Albert, t'agraeixo moltíssim que ens hagis dedicat aquests minuts, que t'hagis llevat d'hora, 6:41 ara són a Houston, des d'on ets tu, per atendre la trucada de Catalunya Ràdio. Moltes gràcies, Albert, una abraçada molt forta.
Un abraçada. Tu ets el meu Ricardo Estrell del matí. Jo començo el dia escoltant-te.
Així m'agrada, també. Anem donant la volta. Al final, el Ricardo Estrell serà la teva nit. Gràcies, Albert. Una abraçada, bonic.
Adéu.
Va, que queden 3 minuts perquè siguin 2:45 del migdia. Encara ens queden moltes coses. De seguida, Antonio Bulbena, catedràtic de Psiquiatria de la Universitat Autònoma de Barcelona, a través del WhatsApp. Què ens diu en Fran?
Doncs mira, abans parlàvem de la recomanació que feia el govern de teletreballar. Disculpeu a tota gent aquella gent que s'ho podia muntar. El Quim diu, jo avui he treballat normal perquè sóc transportista i no puc fer teletreball, va amb el camió amunt i avall. Per cert, la Montse ens envia fotografies de Corbera de Llobregat, també.
Home.
Amb arbres caiguts.
És que al Baix, déu-n'hi-do,
eh? I que han tallat també algunes carreteres. Efectivament, sí, hi ha molta gent que ens està escrivint des del Baix Llobregat. Que
la Susana, que ve de Sant Boi, mare de Déu, senyor, malauradament avui hem de lamentar un ferit greu a Sant Boi, precisament desbrossant aquests arbres que estaven al mig del camí. I és que realment el Baix Llobregat, fortament assotat, eh?
I la Lourdes diu que s'han quedat a casa, diu, el meu marit és docent i no ha anat a treballar, i precisament aquesta tarda tenim entrades per anar al teatre i ens han confirmat que no han suspès l'obra. Li hem demanat quina obra era, ens pensaven que suspendrien l'obra, però sí, ens han dit que podem venir a veure l'obra de teatre.
I ens ha dit el Dani Ramírez que, Dani, havia passat el pitjor. Aquesta tarda ens quedem amb uns ventets, entre cometes ventets, que 50-60 quilòmetres.
Sí, on ha fet 100-120, anirà baixant gairebé la meitat, i pot haver una zona gairebé de calma entre el nord del Maresme, la Selva, Osona, i en canvi la tramuntana s'enfortirà, però una tramuntana normal allà de 100-120 per hora que ja hi estan avassats.
I ara dissabte, no? Hem de patir una mica?
Dissabte hi torna una situació de molt vent, però és una situació diferent, una pertorbació situada al Golf de Lleó, i aleshores hi haurà molt mestral. El mestral serà fort o molt fort, però dins del que estem acostumats, tant al Pirineu com a l'Empordà, com al nord de Girona, com al mestral cap a l'Ebre, sí, més de 100-120 per hora, però segurament no tindrà la incidència d'avui, eh?
Núria, anem a un tema que t'interessa especialment. Abans preguntaves, tocats per la tramuntana.
Sí.
Li podràs preguntar a l'Antonio Bulbena, perquè el tenim ja connectat. Antonio Bulbena, catedràtic de psiquiatria de l'Autònoma. A més, ell és un especialista a Catalunya en l'estudi de la relació de les condicions atmosfèriques i la salut. Antonio Bulbena, molt bon dia.
Bon dia tingueu.
Antonio, tenia moltes ganes
jovent,
de parlar amb tu.
També és bon dia.
Exacte, també és bon dia. La relació entre temps i salut ve de lluny. Tu has participat en diverses investigacions. Entre aquestes destaca l'estudi del fenomen dels vents patògens. A veure, quins símptomes ens provoca el vent en nosaltres?
Home, mira, el vent hi ha una... Primer, hi ha tres fenòmens que sempre amb qualsevol meteorologia ens fa. Primer és l'efecte directe biològic que ens fa, que hi ha gent que li fa més mal al cap, etc. Després hi ha l'aspecte quan és un desastre, ja, quan hi ha una inundació o quan hi ha un huracà, que ja no és només el vent que ens fa a nosaltres, sinó el desastre que ens fa. I tercer, hi ha la gent el que opina, l'aspecte cultural. Llavors aquí hem de triar a veure què fem. Llavors, un dia com avui, tenim que hi ha un efecte biològic que es nota, però sobretot és que està fent molt d'enrenou. Jo recordo, ara que ho deia el Daniel Ramírez, esclar, a l'Empordà, 120 a Portbou, que és el poble que vaig treballar i és on ve la família, clar, allà 120 és relativament normal. Quan jo feia de metge allà, el problema és que la gent queia pel carrer o tombava coses.
Ah, sí, que és a dir, tenies forces incidències de m'he fotut de cap perquè m'ha empès el vent.
Sí, home, clar, és que això allà... I per tant, ara que jo des de Barcelona veig, mira, aquests de Barcelona estan veient el que realment passa amb la tramuntana tot sovint, com deia ell. Clar. Però vaja, efectivament, clar, ja no és només l'efecte directe, que ara en parlarem, si voleu, però clar, hi ha un efecte d'incomoditat que quan hi ha una tempesta o inundació, ja no és només l'efecte, és que ens canvia molt la vida i això realment és molt complicat. O sigui que aquest seria l'efecte vent. Ja diu, quan vaig fer l'estudi de Portbou, vaig estudiar si la gent què opinava. El vent en general, després preguntava si el que li molestava era el soroll del vent o el vent a l'aire lliure. I és curiós perquè el vent en general més o menys molesta un 66% de la població en general. Però quan preguntes el vent a l'aire lliure, és a dir, allò de la gent que és més ecològica, cap tot i amb això també molesta amb un 50%.
Home, si és molest. Sembla que et fotin cops de cap. En un treball publicat el 2007, vostè conclou que els atacs d'ansietat amb pànic a Catalunya són, alerta amb aquesta dada, són més freqüents durant els dies de ponent, ben càlid, procedent de l'oest. Per què?
Sí, exacte. Sí, això, clar, jo també aquí buscava la tramuntana, però aquí no n'hi ha tanta. Però, en canvi, sí que vam trobar que el vent de ponent, que en aquest cas és un vent calent, que sol venir de terra i que tot sovint precedeix a la pluja, segons he après amb els meteoròlegs, que aquí tenim grans meteoròlegs i he pogut hostiar molt amb ells. O sigui que aquest vent calent realment sí que... Hi ha el Josep Pla, i alguns ja ho deien, això, inclús el d'Hipòcrates. Però clar, aquí vam trobar que, efectivament, els atacs de pànic, que és una malaltia molt biològica, tot i que té molt aspecte psicològic, però té molt substrat biològic, està clar que els dies que hi ha ponent, i això ho vaig estudiar bastant amb molts pacients, els dies de ponent és un dia que a mi em truca molta gent i altres dies doncs no em truca ningú. O sigui que això, si ja ho sé, però vam fer l'estudi rigorosament amb les estadístiques ben fetes i vam confirmar el que els pacients deien, que per cert acostumen a tenir raó els pacients.
I tant si tenen raó al final. Ells són empirisme pur, no? La gent diu, jo amb el vent al final acabo tenint mal de cap. És habitual? És freqüent? Està documentat? I hi ha una causa per la qual tenim mal de cap?
Bueno, diguem que sí que és un factor que s'ha de tenir una certa predisposició. I, efectivament, inclús hi ha un tipus de migranya que és més sensible al tema del temps i que realment això passa. Ara, a vegades també, quan tu preguntes, perquè jo a Canadà o a Alemanya, la gent què diu del temps, més o menys un 40% diuen que s'afecten i, precisament, et diuen el mal de cap. Clar, això és una mica menys rigorós, però almenys la retribució. de que el vent i, o de que els canvis meteorològics fan mal de cap i són així.
Hem llegit també en els teus treballs que en tots els vents patògens els neurotransmissors cerebrals s'alteren. Per què s'alteren?
Sí. Sí, o sigui que, clar, penseu que el canvi de temps i tot això, clar, som animals, i clar, penseu que per un animal estar en un lloc que pot ser perillós per la seva família, clar, és important que noti de seguida això per modificar el seu lloc. I clar, això que abans de que plogui ens faci mal alguna cosa, que a nosaltres ens molesta, però si visquéssim a la muntanya ens aniria molt bé que ens avisés perquè poguéssim moure la prole. O sigui que, de fet, el que sent el temps és un privilegiat, el que passa que a nosaltres, clar, a vegades ens fa més nosa.
Clar, clar, clar.
Ja no ho fem servir.
És un mecanisme com prehistòric de supervivència, no? Passa que ho veiem com una nosa tenint homes i dones del temps, no? Ara ens avisen altres mètodes.
Home, i els homes del temps ho saben, que gent els truca, el que fan els cavalls o els gossos, és a dir que, i per exemple, quan plou, per exemple, els cavalls estan més tranquils, però quan hi ha vent, s'atabalen molt. O sigui que, en definitiva, som animals i hem de també veure que aquest efecte, perquè ara quan faig un estudi d'aquests sempre pregunto què senten de bé. Perquè amb el vent hi ha alguns que a la tramuntana diuen que els hi fa bé, però clar, també hi ha un aspecte cultural. La tramuntana és com una cosa molt de casa, però realment el vent té pocs efectes positius, en realitat.
Antonio, estic pensant que un dia hem de fer un tema específic de meteosensibilitat. Meteorosensibilitat. Doncs, sí. Estaries convidat a la solució. Espero que vinguis aquí presencialment, ens veiem les cares i aprofundim en el tema.
Magnífic, estimada, i moltes gràcies, i a veure si avui ens passa el vent, però avui a la tarda es veu que ja passa.
Lo que ja passa.
Molt bé. Gràcies.
Antonio, parlem en breu, ho muntem i així tots els oients de la solució podran fer totes les seves preguntes a través de telèfon i WhatsApp. Una abraçada.
Magnífic, que tingueu bon dia a tots.
Adéu, adéu. Va, que queden 10 minuts de solució i encara hem de donar resposta a què hem de fer amb els desperfectes que ens ocasioni el vent que avui tenim arreu de Catalunya. Deixeu-me parlar abans, però, amb en Josep Manel, que ens ha trucat al 93-201-7474. Josep Manel, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ara parlàvem del nord de Catalunya. Tu ets al nord, eh? Déu-n'hi-do.
Soc de Palamós.
Ah, Palamós. Baix Empordà. Anem al Baix Empordà.
Sí, és nord, però vull dir que...
No és Portbou.
És una espècie de microclima, no? Palamós.
Allà no teniu vent ara mateix avui?
No, està totalment calmat. Estem esperant una miqueta de tramuntana, que per cert, els darrers anys va menys, la trobem a faltar. Vull dir que, però vaja, que jo treballo cada dia a Blanes i em sap greu doncs, que realment dona Blanes cap avall, el Maresme estic veient...
Sí, autèntiques destrosses. Doncs mira, Manel, queda't a l'escolta, perquè, Josep Manel, disculpa, perquè ara parlarem amb un advocat, amb en Josep Tarradellas Garriga, advocat del bufet que porta el seu nom, sí. I ens explicarà precisament, per si mai et passa, perquè la tramuntana per allà a casa teva també déu-n'hi-do, si mai et passa, aquí has de reclamar. Gràcies, Josep Manel, una abraçada.
A vosaltres.
Pausa, i tornem amb l'advocat i sabent a qui reclamem els desperfectes del vent.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
5 minuts i mig i volem parlar amb en Josep Tarradellas Garriga. Molt bon dia, Josep.
Molt bon dia.
Advocat, director del despatx Tarradellas Advocats, especialitzat en responsabilitat patrimonial. Josep, estàvem molt ansiosos de parlar amb tu. Perquè hem vist una de fotos... amb arbres caiguts, amb cotxes rebentats. Ens arribava una foto de Sant Feliu de Llobregat amb un cotxe partit pel mig,
sí, sí,
per un tros de sostre que li havia caigut de no sé on.
Al mig del vidre, davanter.
Què passa en aquests casos? És a dir, es pot reclamar compensació o indemnització per fenòmens meteorològics com és ara el vent que estem visquent avui a Catalunya?
Sí, sí, evidentment. Mira, l'article 1105 del Codi Civil el que regula és el que és aquestes ventades extraordinàries, val? Fixo una mica el que comentava en Sam Aquil Mauri en quant a el que és el tema d'aquest llindar del que es pot considerar com un fet extraordinari, un risc ordinari o extraordinari. És a dir, en quant a el que és aquesta intensitat del vent, Si és superior al que són 120 km hora, per ratxes superiors a 120 km hora mesurades en 30 segons, amb una ratxa de 3 segons, es considera com un risc extraordinari.
D'acord.
La conseqüència d'això seria, bueno, més o menys equivalent a el que seria com un huracà, no?, que comentàvem. A partir d'aquí, aquest risc extraordinari s'hauria de reclamar al Consorci de Compensació d'Assegurances.
Per tant, no hem d'anar a la nostra assegurança. O anem a la nostra i l'assegurança ja va al consorci?
No. Si és inferior a aquest llindar, haurà de respondre a la nostra companyia asseguradora.
D'acord.
La nostra companyia de llar, la que tinguem contractada doncs, a nivell d'empresa, i que haurà de respondre, en tot cas, al consorci en el mateix abast en quant a el que tenim contractat. Val? Mm-hmm. Es cobrirà tant els mateixos béns, a les mateixes persones, i les mateixes sumes assegurades.
Però si això ens passa fora de la llar, és a dir, un cotxe que està aparcat al carrer, per exemple, hem de recórrer, abans no passi el llindar, a la nostra assegurança del cotxe?
En el cas de que no superi aquest llindar, val? Haurem de mirar quines són les cobertures o què tenim assegurat. Val? Si tenim assegurats danys propis, val? Ens haurà de cobrir la nostra asseguradora.
Sí, és un tot risc, no? Entenc.
Exacte.
D'acord, depèn del tipus d'assegurança que tinguem. Entenc que l'assegurança... Digues, perdona.
Perdó. El que haurem de mirar sempre és que per què s'ha produït aquest dany, no? Això també és rellevant en quant a que hem de mirar de si hi ha hagut algun tipus de manca de diligència en quant a la prevenció o el manteniment, que es pugui doncs, imputar aquest dany amb algú que sigui el responsable.
Per tant, si és una palmera en mal estat per part de l'Ajuntament, podria pillar l'Ajuntament, diguem-ne.
Exacte.
Però com a usuaris, ens trobem el cotxe ara mateix xafat per una palmera, deduïm que és mal estat de l'Ajuntament. Hem de reclamar a l'Ajuntament o aquesta gestió la fa la nostra assegurança?
No necessàriament la de fer la nostra assegurança. De fet, jo el que recomanaria als residents és que es fes una reclamació a través d'algun advocat o de certs advocats que estiguessin especialitzats en la matèria. Perquè moltes vegades el que ens trobem és que després, malgrat tenir una assegurança en vigor, el problema que tenim és a l'hora de valorar els danys. Val? I qui valorarà aquests danys serà el pèrit de la companyia asseguradora, que nosaltres estem religiosament pagant una prima anualment, i que després pot ser que ens donin un valor molt baix i que no puguem fer front a la reparació o que puguem, en el cas d'un sinistre total, que puguem adquirir un bé de les mateixes característiques en el mercat de la segona mà.
Doncs em sap greu tenir un minut i mig per resoldre això, però quedeu-vos amb aquest concepte. Avui estem veient, ara mateix per TV3, estem veient molts desperfectes en cotxes. Si us ha passat a la via pública, una cosa és que us passi a casa. Si no supera aquest llindar que ens deia ara mateix en Josep Tarradellas, la vostra assegurança. Si no, ja passeu a una altra institució. Però si teniu el cotxe a la via pública i us ha caigut una palmera, un arbre, algun desperfecte, alerta, no el deixeu peritar per la vostra assegurança. Parleu amb un advocat especialitzat en la matèria perquè potser el peritatge que us fan és inferior i després de posar diners de la vostra butxaca. I aquest advocat ja us dirà si heu de reclamar a l'Ajuntament pertinent o si realment se'n pot fer càrrec l'assegurança. És un bon resum, Josep?
Exacte, és perfecte. Sí, sí. Primer de tot, el que haurem de fer és, en tot cas, comunicar l'existència del sinistre a la companyia asseguradora i després, en quant al que és el tema de la reclamació de danys, a la nostra pòlissa, que tindrem una cobertura, que és de defensa jurídica.
Perfecte.
A partir d'aquí, nosaltres podem optar doncs, a que ens faci la reclamació a la companyia o bé a contractar un advocat extern perquè ens faci la reclamació.
Doncs Josep, em sap greu, a 25 segons ho deixem aquí, però crec que ha sigut un missatge importantíssim a donar abans d'acabar la solució. Josep Tarradellas, advocat i director del despatx Tarradellas, en parlarem aviat. Una abraçada, Josep, fins ara.
Una abraçada, moltes
gràcies. Adéu. Fran Domènech, Núria Casas, gràcies, estimats.
A vosaltres.
Ens sentim demà al Dia Mundial de la Ràdio, a partir de les 8 del matí. Mels Alemany, atents al WhatsApp perquè hi ha guanyador. Fins demà.